Informe econòmic a punt amb el professor Josep Anguera. Professor, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal?
Aquí, encantats de tenir-lo una setmana més amb nosaltres perquè ens posi una mica de llum a tota la qüestió econòmica que està més de moda que mai. Per tant, abans sempre dèiem el mateix, eh? Les pàgines econòmiques tenien aquell color salmó als diaris i quedaven doncs relegades ben bé a les parts centrals, però vaja, sense massa importància, en canvi ara des de fa uns anys ocupen la primera pàgina de l'actualitat. Com canvien les coses, oi?
I tant, sí, sí. Però bueno, els que som, estem interessats en l'economia, doncs ens alegra aquest augment d'interès perquè significa més coneixement per tothom i potser no fer pífies que a vegades, doncs, sense adonar-nos per falta de coneixement, doncs cometem.
I tant que sí. Comencem?
Vinga. Avui tenim el tema dels tipus d'interès i de les alces d'alguns de la Reserva Federal. També hem de veure Anglaterra què ha fet, Brussel·les què pensa. Però abans, Josep, em comentaves que hi ha una sèrie de coses que hauríem com d'aclarir, també per entendre els conceptes. Ara parlàvem, no?, d'aquesta educació-pedagogia econòmica, que és la que intentem fer en aquesta secció. El que sí que tenim clar tots, perquè ho hem sentit i ho patim, és que tenim una inflació molt alta. Tot plegat, què ho està causant?
Sí, hi ha diverses causes, amb això no és una sola causa, no? Per exemple, doncs jo me recordo que als anys 70, els 73 i 75 del segle passat, va haver-hi un boom del preu del petroli, que va, com que tothom fa servir petroli, doncs va revolucionar i van començar a haver-hi unes inflacions molt, molt altes a tot el món, no? Aquesta és una causa. Després, per exemple, que ara també se n'ha parlat aquests últims dies amb la COE i els sindicats, que si els salaris augmenten per poder recuperar, encara que sigui parcialment, el poder adquisitiu davant d'una inflació que no estava esperada, doncs llavors, si aquests salaris augmenten com la inflació, hi ha el risc de que empreses, si no totes, moltes, també augmentin els preus en el mateix percentatge, amb la qual es crea un cercle viciós de que com que hi ha més inflació hi ha els salaris més alts i com que hi ha els salaris més alts, doncs es fa més inflació.
Que en aquest cas, però, Josep, perdona, en aquest cas, no, és a dir, aquesta puja de salaris no s'acabaria després traduint en res perquè també pujaria la resta del cost de la vida, per tant estaríem allà mateix, simplement amb xifres més altes, no?
Perquè, esclar, si per exemple si el salari s'ha augmentat un 5%, hi ha, diguéssim, la temptació d'augmentar els preus un 5%, com si el salari fos l'únic cost dintre del preu, no? Clar, si augmentes el preu de venda d'un producte, d'un litre de llet, perquè els salaris dels lleters han augmentat un 5%, doncs això vol dir que també augmentes un 5% de la part de la matèria primera, la part d'energia, la part del benefici, amb la qual encara fas més grossa aquesta bombolla. Eh? Però bueno, no ha estat ara, aquest és el tema que ens preocupa, ens ocupa, no ha estat perquè hi ha una altra causa també important, que és un excés de liquiditat, un excés de diners que sembla contradictori, no? Dius, escolta, si tenim més diners, perquè hem de tenir inflació, no? I recordem, perquè ho hem parlat en el programa diverses vegades, que portem uns 2 anys ben bons en què els bancs centrals, per recuperar-se dels efectes econòmics de la pandèmia, han posat moltíssim diners en circulació i, a més, en tipus d'interès inexistents, el tipus d'interès oficial. Uh-huh. I això què provoca? Doncs, esclar, ha provocat de que molta gent amb aquesta, podríem dir, quasi gratuïtat dels préstecs, doncs s'hagi començat a comprar molt, vull dir, s'hagi endeutat per comprar. Clar, i aquesta allau de compres el que ha fet és augmentar els preus, perquè si tu poses més bitllets, per entendre'ns, perquè parlar planament, en el sistema, i aquest augment de bitllets, d'efectiu, no es compensa o no s'equilibra amb un augment de la producció, això és com si tu estàs produint, 100 milions o el que sigui, i tens els diners adequats perquè es pugui comprar i vendre aquests 100 milions de producció, però que de volta dobles la quantitat de diners sense doblar la producció. Quin és el resultat? Que els preus es dupliquen, perquè si hi ha el doble de diners per comprar el mateix, cada peça doncs es posa el doble. I això és una mica el que ens està passant. Llavors, tornant a la teva primera pregunta dels tipus, o comentari, dels tipus d'interès, els bancs centrals, sobretot des de la Segona Guerra Mundial, tenen com a principal objectiu que la inflació no es dispari. O sigui que fins un 2% tots contents, més o menys, sobretot els governs, que són els principals endeutats, i a partir d'aquí doncs, començar a prendre accions. I ja em sembla que fa 15 dies o 3 setmanes vam comentar que, esclar, la inflació arreu del món, diguéssim, sobretot d'Occident, Estats Units, Canadà, la Unió Europea, Japó, si podem considerar Japó Occident en aquest sentit geoeconòmic, no? Doncs s'ha disparat. Ah, resulta que Estats Units, que s'està sortint de l'impacte de la pandèmia d'una forma molt gran, doncs està arribant a inflacions del 8 i el 9%. A Anglaterra, la Gran Bretanya, el Regne Unit, doncs ha arribat al 10%, com aquí, com també l'últim mes que tenim dades, doncs va augmentar aquest ritme. I aleshores doncs s'han posat tots a apuntar, i llavors quina és la manera que tenen els bancs centrals, la seva principal eina, el preu del diner, que és el que coneixem pel tipus d'interès. I pensa que, Neus, que els bancs centrals són els grans proveïdors de liquiditat del sistema. O sigui, tu ni jo, ni el Joel, ni cap mortal podem anar a un banc central, al Banc Central Europeu, o si és nord-americà, a la Reserva Federal, etcètera, etcètera, a dir, escolti, mira, que em vull comprar un pis, em podria deixar uns diners, i dirà, vostè qui ha begut aquest matí. Qui són els clients dels bancs centrals? Els bancs, la banca comercial. En aquest nostre cas, doncs, el BBVA, el Banc de Santander, CaixaBank, etc. No? Doncs, esclar, i aquests han estat demanant diners i concedint-li molts diners, però tipus d'interès zero, fins fa ben poc, a la Unió Europea, l'Eurogrup, segueix sent 0%. Doncs, a veure, com que la inflació no ha estat cosa d'un sol mes, hi ha diferents causes, no? L'augment del preu de l'energia, el tema del col·lapse produït per la pandèmia, que els sistemes de comerç internacional de components i de matèries primeres s'ha estancat. Sembla que diuen que un de cada tres mercants està aturat per culpes d'aquest problema logístic. Doncs el que fan els bancs és, sobretot, augmentar el tipus d'interès. I això és el que estem veient doncs, en aquests països, en aquests grups que tu acabes de comentar. O sigui, als Estats Units, la Reserva Federal, que ja havia començat a pujar els tipus d'interès, doncs n'acaba d'augmentar en mig punt. A veure, mig punt, o sigui, la gent pot
pensar... Posem en context sí. Què vol dir mig punt, és molt, és mig poc, punt, perquè clar, tot depèn.
Augmentar el tipus d'interès oficial del Banc Central d'Estats Units, anomenat Reserva Federal, en 0,5%. O sigui, no un 0,5%, no, sinó 0,5 unitats. Si estigués a l'1, doncs passar-lo a l'1,5, per entendre's, no? Clar, i tothom podrà pensar, home, 0,5 tampoc és res de l'altre món. Doncs sí que és res de l'altre món, vaja, no de l'altre món, no, del nostre món, perquè Estats Units va ser el primer que va començar a pujar els tipus d'interès. Però sempre quan es pugen, es fa d'una forma gradual. I com a màxim es puja mig punt, 0,25%. Si estaves al 0, augmentes a 0,25. Si estaves al 0,25, a 0,50. Doncs bé, s'han espantat tant que l'han augmentat doncs, al 0,50%. Mm-hmm. I per tant, ara, dic que ho destaco això perquè feia més de 20 anys que això no havia passat. Pràcticament 22%. 22 anys. I això vol dir que és molt possible que que fa molt poques setmanes estava al 0%, a final d'any estigui al 2%, amb la qual ja comença a ser una xifra important, perquè aleshores vol dir que els bancs comercials, quan vagin a la Reserva Federal a buscar diners. Més diners perquè tenen clients que volen més diners, doncs dos punts ja comença a ser una cosa que desanima a demanar préstecs per algunes persones o algunes entitats que volen fer això. I, esclar, doncs això doncs, no és un cas únic, perquè també el Banc d'Anglaterra, que aquest no està mai sotmès a la zona euro, i molt menys ara, que ja no estan ni tan sols a la Unió Europea, doncs també ha pujat el tipus d'interès fins a l'1%, quan fa molt poc, repeteixo, estava al 0%. Uh-huh. Aquí hi ha hagut una mica de polèmica, perquè els governadors, el Consell Directiu del Banc d'Anglaterra, no tothom estava, diguéssim, creia convenient augmentar els tipus d'interès fins a l'1%, però, clar, han votat, i com que la inflació està al 10%, doncs ells ja tenien el tipus d'interès augmentat des de fa pocs mesos al 0,75%, han augmentat un 0,25% i estan a l'1%. Inclús hi havia gent a dintre del Banc d'Anglaterra que demanava doncs, augmentar també mig punt com la reserva fins a l'1,25%. Tota aquesta olla de grills de números el que ens està dient és de que aquí a la Unió Europea, que des de Frankfurt, el Banc Central Europeu, ja hi ha el run-run de fa temps de que aquest any s'augmentaran els tipus d'interès, perquè estem en el 0%, aquest és l'únic gran banc central del món que encara manté el tipus d'interès, i que ja els últims mesos estava dient que segurament després de les vacances, sí, i del període de moviment de turistes augmentarien, no sabem en quina quantitat, segurament amb 0,25 el tipus d'interès, però ara, veient que tota la zona euro està tenint un ritme d'inflació també molt, molt gran, inclús doncs, a Alemanya, que és on el país, a part de ser la principal economia europea, és el que és més refractari a la inflació, perquè recorden el que els va passar a finals dels anys 20 i els anys 30, doncs ja estan dient que segurament no esperaran. Per tant, aquí tindrem una pujada del tipus d'interès abans de les vacances. Inclús han posat data, perquè ells no estan cada dia reunits decidint, els directors, no? Però sembla ser que podria ser que tenen reunió prevista per l'1 de juliol, i que doncs, bueno, d'aquí a l'1 de juliol falta un mes i mig. I que segurament és molt possible que hàgim de comentar-ho d'aquí unes setmanes. Digues.
Quan s'incrementen aquests tipus d'interès, com ara estan fent els diferents, la Reserva Federal Americana, Anglaterra o en el cas del Banc Central, són aquests diners que tu molt bé ens has explicat, Josep, que els bancs van allà a demanar, no, aquests diners, i els han de tornar a un cost, en aquest cas a un interès superior. Això, evidentment, s'acaba traslladant a la gent d'alguna manera, és a dir, com ens implica els de peu, els que no anem, tu molt bé deies, nosaltres no anem al Banc Central, i diem, hola, bona tarda, voldria un préstec, no? Nosaltres anem a la sucursal bancària corresponent. Com ens afecta després això? Perquè, evidentment, té una repercussió.
Ens afecta directament, perquè, esclar, si els bancs els hi costa mig punt més, posem com ara ha passat als bancs nord-americans, els hi costa mig punt més, doncs automàticament els nous préstecs, si no estan referits a un altre índex, els nous préstecs augmenten com a mínim, aquest mig punt més. Dic com a mínim perquè si ens sumen els banquers que després vindran més o menys, com és el que és previsible ara, diu, es curen amb salut. Si tu fas un préstec a 3 anys i ara t'ha augmentat el cost del diner mig punt, però el banc et fa el crèdit a tu, però preveu que en aquests 3 anys pot augmentar un 1% més, doncs diuen, pues mira, un més mig, un i mig, i per si de cas mig més, per si encara augmenta més, amb la qual aquest mig punt d'ara es transforma en dos punts en el préstec que vas a firmar aquest matí a l'agència de sota casa. De sota casa, la de més a prop d'on vius, no? I per tant, doncs, afecta a tothom que vulgui un préstec nou.
I a les hipoteques, Josep?
Bé, les hipoteques no estan referides al tipus d'interès, excepte el tipus variable que parlem, normalment està referenciat a l'Euribor,
sí,
no al tipus d'interès oficial, perquè se suposa que aquests diners ells els han aconseguit a un tipus d'interès determinat el dia que et van fer el préstec, no? I van modulant en funció de l'Euribor. I l'Euribor no és el tipus d'interès oficial. L'Euribor, que ja hem comentat aquí alguna vegada, és un tipus, una mitjana dels tipus d'interès dels préstecs que es fan als bancs entre si, els 64 grans bancs en aquest cas de la Unió Europea, a l'Euribor, no? Però vaja, sí, perquè més o menys tothom tingui una idea, no puc dir amb exactitud en quant augmentaran els tipus d'interès quan anem a demanar un préstec, sigui quin sigui el tipus de préstec, amb garantia personal, amb garantia hipotecària, si és per exemple, la compra d'una casa o l'ampliació d'un taller o d'una fàbrica, però que sí que augmentaran és ben cert. I per tant, tenint en compte que encara estem amb el tipus d'interès a la Unió Europea, a la zona euro, el tipus d'interès oficial, el 0%, però que els bancs, abans que nosaltres aquí en aquest programa de ràdio, ja estan sabent tot això, cada dia que passa augmenta la possibilitat que si vas a anar a un préstec et trobis que d'una setmana abans et poden haver augmentat el tipus d'interès. I per tant, aquelles persones, aquelles empreses, aquells autònoms que tinguin previst demanar un préstec en un temps doncs, curt, no? Doncs que no ho deixin per la setmana que ve.
Que s'afanyin, no?
Sí, aquest seria el meu consell desinteressadíssim, el joc de paraules, desinterès, doncs que els donaria perquè pinta molt, 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 molt del cert de que entrarem en un moment que hi haurà menys diners, perquè també el Banc Central Europeu també ens està dient que juntament amb aquesta mida, que és la principal, ja ha començat a fer una altra mida, que és disminuir la compra de deute públic. Em sembla que també ho hem dit alguna vegada. I això, per entendre'ns, o sigui, el deute públic sí que se sap molta gent que és el diner que demanen els estats, a qui sigui, per poder sufragar el dèficit. I sabem que amb la pandèmia, doncs, tots els països, i a dintre de la Unió Europea, Itàlia i Espanya són líders dissortadament amb això, doncs han augmentat molt, han hagut de necessitar molts diners, i com que ja estaven molt endeutats, doncs la càrrega del deute públic ha augmentat molt. Doncs bé, quan el Banc Central, què ha estat fent? Comprar deute públic, que fins fa un any no ho havia fet mai, o un any i mig, i això què vol dir? Doncs t'ho imagina't que tu tenies uns estalvis i has comprat deute públic de l'estat espanyol, o del que sigui, o millor del d'Alemanya, perquè és més segur, doncs l'has comprat a 5 anys. I d'aquí 5 anys, cada any et paguen uns interessos, i d'aquí 5 anys recuperaràs aquests diners que tu has deixat a un estat. Fins aquí queda clar. Però resulta que llavors ve el Banc Central Europeu i et diu, escolta, ja han passat 2 anys, encara te'n falten 3 per poder recuperar aquest diner. Si vols, jo et compro aquest préstec que has fet a l'Estat, el que sigui, normalment el propi, no? I d'aquesta manera tu recuperes els diners 3 anys abans. Amb la qual cosa, tots aquests diners que tu tenies col·locats que no en podies disposar, doncs els pots recuperar i amb ells fer el que vulguis. Pots tornar, seguir estalviant-los i posar-los en un altre producte financer o comprar coses. I, és clar, el que ha fet molta gent és comprar coses. Vull dir, han recuperat el diner abans del que pensaven i això el que ha fet també és fer pressió en el sistema de comprar més, i això es feia per ajudar a la recuperació econòmica. Però, és clar, si tu augmentes molt les ganes de comprar i la producció no augmenta al mateix nivell, què passa? Doncs que els preus augmenten, així de senzill. I aleshores, doncs, ara hi ha l'altra gran mesura, repeteixo, a part de que segurament l'1 de juliol, d'aquí un mes i mig, doncs el tipus d'interès oficial augmentarà, és que estan, ja fa uns mesos, des de començaments d'any, estan reduint i segurament després de l'estiu tancaran aquest episodi de compra de deute públic, amb la qual, repeteixo, entre l'encariment del diner, el tipus d'interès, i la eliminació d'aquesta compra de deute públic, doncs correran menys diners pel sistema. Ja sé que alguns, o molta gent que ens escolti, dirà, escolti, però jo tots aquests diners que diu l'Anguera que estan circulant, no n'he vist ni un. D'acord, però que em facin confiança i que pensin o que creguin que realment el que estic dient és cert, i aquests diners, encara que la majoria dels mortals no els veiem, estan per aquí, estan per aquí.
Uh-huh. Un altre tema que tenim damunt la taula, i mira, lligat amb el que comentàvem de l'increment de l'interès de la Reserva Federal dels Estats Units, hem parlat aquí, més que aquest és un tema que personalment et crida l'atenció, Josep, que és el tema d'aquesta gran fuga de treballadors, no?, americana, bé, fuga, no, sinó abandonament del seu treball als Estats Units de forma massiva. Crida l'atenció que el mercat laboral dels Estats Units, malgrat tot, perquè també pateixen inflació, perquè també pateixen els efectes de la guerra, increments de preus, etc., està creixent, no? I a bon ritme.
Diguéssim, l'increment de nous contractes cada mes, perquè això es mesura com a tot arreu més, i per exemple, doncs, veiem que el mes d'abril, doncs, també ha augmentat força la contractació de treballadors, vull dir, gairebé 500.000 més. No es pensava que el mes d'abril fos tan forta la recuperació del mercat laboral, i estan més de la previsió. Ara bé, tot i així, segueix això que dius tu d'aquest fenomen que és relativament nou i que ha sorgit a partir de la pandèmia, que hi ha gent que l'ha batejat amb el nom de la gran renúncia, no? Que és com un eslògan, no? Bastant important, sí. La gran renúncia, no? En majúscules, no? Què vol dir això? Doncs que molts treballadors a Estats Units principalment, perquè a la Unió Europea no ha passat tant i a l'estat espanyol encara menys, doncs és que han vist que treballen molt i guanyen molt poc i que porten una vida bastant dissortada, no? Bastant trista, perquè gairebé viuen per treballar i no treballen per viure. Uh-huh. I que llavors han començat a pensar de que potser millor replantejar-s'ho, posar-se un temps de reflexió, d'allò que en diuen d'un any sabàtic, tirar d'estalvis i potser fer un tomb a la seva vida. Llavors, doncs, hi ha uns quants milions de persones que no han estat acomiadats, sinó que ells mateixos han renunciat al treball i han posat una mica la seva vida en estat de meditació, si em permet l'expressió. Escolta, quan passa una cosa d'aquestes greus, que és, no sé, una malaltia, un accident, o en el cas de la pandèmia, no?, doncs tota una sèrie de circumstàncies que han donat un tomb a la vida de molta gent, a part dels que han patit la malaltia, a molta gent que no l'han patit però que l'han viscut de prop, doncs, escolta, a veure si pensem una mica en el present i en el futur, no? I realment, doncs, això no afluixa als Estats Units, vull dir que segueix havent-hi, doncs, una sèrie de persones que estan això pensant-s'ho. També una mica, també els hi ha passat que alguns, doncs també tenen una mica de por en el contagi, perquè sabem que la pandèmia oficialment encara està viva. O sigui, hem passat els moments més crítics, però no ha desaparegut, no? I per tant, doncs està la cosa així, de que doncs seguim veient que hi ha cents de mils de treballadors que o bé han canviat de feina o una de menys hores, o simplement han plegat de treballar, i que s'han acomiadat amb sorpresa per part dels seus empresaris, per dir, bueno, i ara per què te'n vas? Dic, no, és que mira, no és que estigui malament, però no estic a gust i vull deixar. I això també ha estat una causa d'inflació, perquè, esclar, els empresaris, doncs, per poder retenir aquest personal, alguns d'ells han augmentat significativament els sous. I sí, clar, tornem a estar en una d'aquelles causes de la inflació. Si els sous augmenten el preu dels productes que aquests treballadors fabriquen o obtenen, no? I l'únic que sí a destacar és que, esclar, que aquí amb el grau d'atur que tenim tant a Catalunya com a l'estat espanyol, Catalunya menys, com sempre, que el conjunt de l'estat espanyol, doncs això no es dona. Tot i així, el nombre de vacants, o sigui, de llocs de treball que els empresaris aquí en el SOC i en el CPE a l'estat espanyol doncs tenen per cobrir, segueix sent d'un volum important. Però aquí la causa no és que la gent digui, saps què, plego de treballar perquè aquest treball no m'interessa, per el que em donen no val la pena treballar, etcètera, etcètera, sinó que molts llocs de treball no hi ha treballadors disponibles. I, per exemple, doncs, i aquí a Catalunya i sobretot al voltant de Barcelona, totes aquestes start-ups i empreses del món de les telecomunicacions, del metavers, de tot el tema de les TICs, doncs es produeixen moltes necessitats d'aquestes empreses i no donem l'abast tant amb treballadors catalans com de qualsevol lloc del món a cobrir, i tenen problemes per cobrir llocs de treball, perquè volen ampliar la seva producció, però els hi falta mà d'obra. Però això no és allò que estàvem comentant, no és que hi hagin informàtics, per denominar-los d'alguna manera, que diguin, saps què, aquest treball, pel que em donen, el deixo i me'n vaig donar la volta al món amb una motxilla d'alberg en alberg. No, no és així, sinó que són un sector més ben pagat o menys mal pagat que altres, el que passa és que falten persones. Mm-hmm. I aquí doncs hi ha un problema greu de formació professional.
Molt bé, doncs evidentment ho anirem seguint tot plegat, perquè ja fa temps que, tornant al tema del tipus d'interès que ens sentíem a parlar, ara es comença a materialitzar el que ja es deia, no? En economia podríem dir allò de que quan el río suena agua lleva, Josep, sí, normalment...
Sí. I tant que ho podem dir, sí, així és. Per tant, ja no cal tenir una bola de cristall, i això que diuen amb tota raó que els economistes mai fem previsions perquè sempre les pifiem i que com a màxim expliquem què ha passat, com a visió més favorable de la professió, però jo crec que es pot afirmar que en els pròxims mesos, més aviat que tard, aquí en la nostra economia veurem com comencen a augmentar, que ja han començat a augmentar en previsió del que ve, els tipus d'interès, el preu de diner dels pròxims préstecs. Pensem també que l'Euribor, que feia no sé quants mesos que estava amb un tipus d'interès negatiu, ja torna a ser positiu. Molt poc, però torna a ser positiu. Uh-huh. Amb la qual vol dir que tots aquells préstecs que estaven indexats, que era tipus d'interès variable, el concepte variable queda molt clar, variable en funció de l'Euribor, ja en els rebuts de cada mes, en funció de si eren revisables a l'any o cada 6 mesos o cada 3, ja estan pagant més. I per tant, també pinta que l'Euribor seguirà augmentant i, per tant, els préstecs ja existents, no els nous que estàvem parlant fins ara, sinó els ja existents, doncs aniran progressivament en els pròxims mesos. Sap greu donar aquesta
mala
previsió, encara no notícia, però previsió bastant certa, seguiran augmentant el rebut mensual. Així serà.
Professor, tenim una consulta que ens ha arribat a través del 682-900-600, és el nostre número de WhatsApp, al qual doncs, els nostres oients poden adreçar les seves consultes, inquietuds, crítiques, en definitiva, el que vulguin. Ens diu l'Anna Maria des de Santa Pau, diu, tinc un contracte de lloguer al preu del qual se m'incrementa cada any amb l'IPC. Diu, com afectarà la inflació en aquest valor? Diu, he de preveure un fort increment del preu del lloguer tenint en compte com està la inflació en aquest moment o no té res a veure?
No, és que tingui alguna cosa a veure, és exactament, l'IPC és l'índex de preus al consum, i quan parlem d'inflació parlem de l'augment de dels productes que comprem, i això queda reflectit en un índex, que és aquell que diem IPC, o que són sigles d'índex de preus al consum. Per tant, la majoria dels contractes de lloguer estan indexats, o sigui que diu... Al cap de 12 mesos, que normalment també són 12 mesos, doncs pot ser que sigui un plaç inferior, un termini inferior, doncs es revisarà el preu del lloguer amb l'IPC. Doncs l'Anna Maria de Santa Pau, que sàpiga ella i qualsevol altre que ens estigui escoltant i estigui en aquestes circumstàncies, que quan es compleixi un any des de l'última revisió, doncs si hi ha aquesta clàusula, doncs, si ara passés, li augmentaria un 10% el rebut del lloguer, perquè en l'últim mes hi ha hagut la inflació dels 12 mesos anteriors en un 10%. Tant és exactament, no és que tingui alguna cosa a veure, no? És que és exactament el 100% del que li passarà.
Per tant, professor, totes aquelles persones que tenen un pis de lloguer han de preveure, si la cosa no canvia, que sembla que de moment no té ganes de canviar, un fort increment del preu del lloguer en la propera revisió, no?
Sí, el que passa és que sembla, pel que s'està veient, que segurament no acabarem l'any en una inflació tan alta, però... difícilment hi haurà una reducció en els pròxims mesos, perquè a més ara comença aviat la temporada d'estiu, en tota, hem vist com en aquestes vacances de primavera anomenades Setmana Santa, doncs, per exemple, les aerolínies han fet un espectacular creixement. Per tant, de cara a l'estiu és molt possible que això es torni a repetir, i això vol dir que és molt més important el volum de negoci turístic de l'estiu que no pas el d'una setmana o 10 dies, diguéssim, de cap de setmana, no? Per tant, segurament, això sí que ja és molta previsió així incerta, segurament no s'arribarà a final d'any amb una inflació tan alta, però jo diria, tal com està veient, que les mesures antiinflació no faran baixar-lo massa. També s'ha de dir que els contractes de lloguer d'un pis no es fan tots d'1 de gener a 31 de desembre, sinó que cada un ha llogat un pis un dia determinat de l'any. I el que sí, aquesta clàusula que l'Anna Maria cita, és que és els 12 mesos d'haver contractat un pis o un local comercial o el que sigui, es revisa i es fa de 12 mesos en 12 mesos. Per tant, que sàpiguen que els que van fer-ho al voltant del mes d'abril, doncs segurament ja hauran rebut una notificació de la gestoria o de l'administrador dient-li que se li augmenta el rebut del lloguer, el cost del lloguer en un 10%. I els que ho tinguin a final de maig, veurem quina està la inflació d'aquest mes de maig, i que potser, doncs, igual en lloc d'un 10 serà un 9 o un 9,5, o pot ser més del 10, i per tant, cada un ha de saber quan va signar el contracte i que cada 12 mesos, a partir de quan va signar el contracte, es revisa amb l'IPC, si és que té aquesta clàusula, que la majoria ho tenen.
Déu-n'hi-do, professor. És ben bé que cada vegada que parlem d'economia hem d'agafar aire, perquè la situació no para de donar-nos males notícies, i sembla que això ha vingut per quedar-se, com a mínim, en el que portem d'any, no?
Sí, però pensa que els propietaris dels pisos, dels locals, també es troben amb això. Si el cost de la vida per ells també els augmenta un 10%, clar, i el seu lloguer del local o del pis que tenen llogat no augmenta en igual quantitat, doncs això vol dir que ells van perdent capacitat adquisitiva. I per tant, aquesta és l'explicació lògica per al qual s'inclou aquesta clàusula, que suposo que ara l'Anna Maria deu estar lamentant de que hi sigui, però és bastant inevitable.
L'Anna Maria diria i molts oients.
I molts oients.
Professor Anguera, una abraçada gran.
Molt bé.
Gràcies, igualment. Bon dia. 5 minuts més.